Díades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I Helena, que des d'ací li enviem un petonet i que recupere prompte. Comencem Pleiades parlant sobre immigració i les noves situacions que se'n deriven. I per parlar-nos d'aquest tema, hem convidat Pablo León Ródenas. Benvingut, Pablo.
Moltes gràcies.
És un plaer tenir-te en el programa. El nostre convidat naix a València, l'Horta. És diplomat en treball social i llicenciat en sociologia per la Universitat de València. Ha cursat un màster en estudis territorials i de la població, especialitat en demografia, al Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment treballa al Servei d'Assegurament Sanitari de la Conselleria de Sanitat. Pablo, per a un sociòleg, l'anàlisi científica de la realitat social és un dels seus objectius. Un dels aspectes en què has treballat és la situació de la immigració actual. Si observarem les dades del padró del 2007, a quina conclusió podem arribar?
Bueno, podem dir que la tendència que s'ha observat en els últims anys és un augment progressiu dels immigrants procedents de la Unió Europea, procedents de l'estranger, que s'han assentat al nostre país, i segueix una tendència d'increment d'aquesta població estrangera al llarg dels últims anys en un creixement paulatiu i pràcticament podem dir que s'han anat incorporant en els últims anys i des de l'any 2000, pràcticament des de l'any 98, s'assoleix un moviment migratori que cada vegada es consolida i es fa cada vegada més patent. Tot fet, és una tendència migratòria que s'ha consolidat i els bons anys continuarà de forma prolongada.
Bé, pel que sembla, Espanya és un dels països en què el fenomen migratori ha resultat en els últims temps més intens. Quines són les principals raons perquè el nostre país siga escollit d'aquesta manera preferentment pels immigrants?
Bueno, per començar, la situació que hi ha actualment a nivell internacional enmarcada en un context de globalització en el qual una gran part de la població té dificultats a l'hora de dur una vida normal perquè hi ha moltes diferències econòmiques, diferències de renda, diferències de situació de desenvolupament entre els diferents països. Mm-hmm. Això ocasiona que molta gent es vegi la necessitat de buscar altres destins per tal de poder buscar-se un futur i poder també de poder tindre un futur millor per als seus fills. I al mateix temps existeix una dinàmica entre els països que demanen mà d'obra i els països que tenen un excedent de població, un excedent de persones que busquen treball fora. Per tant, podem dir que hi ha factors des del punt de vista de la dinàmica entre el model econòmic a nivell global i també hi ha una demanda dels països que demanem mà d'obra d'altres països.
Molt bé.
Vale, Pablo, has començat comentant-nos que venen de molts llocs. Aleshores, jo m'agradaria que ens comentaris si haguérem de fer una relació de totes les persones que hi arriben, de quins països són i de quins països en venen més. I també perquè abans Toni et preguntava per les causes per què venen així, però a mi m'agradaria que ens comentaris un poc quins són els motius pels quals deixen els seus països d'origen.
Bueno, si comencem primer pels països d'on venen a nivell d'Espanya, podem comentar que pràcticament els països que més immigració aporten al nostre territori solen ser els països de Amèrica i també països comunitaris, que serien tots els integrants de la Unió Econòmica Europea, bàsicament Anglaterra i França a nivell de l'estat espanyol i a nivell de la comunitarisa en particular podem parlar dels immigrants procedents de la Gran Bretanya entre els britànics, i a nivell d'Europa, pues, els equatorians, com els correctius més nombrosos.
Mm-hmm. Però normalment, perdona, estàs dient que d'Europa venen d'Anglaterra i de... Has dit Alemanya?
França.
De França.
I Alemanya, sí, bàsicament Anglaterra.
Però vull
sí.
dir, són processos migratoris totalment diferents a la
sí,
gent
exacte.
Que ve de Sud-amèrica, no?
Exacte, sí. Es podem parlar que dintre del que són els diferents processos migratoris n'hi haurien uns vinculats per motius laborals i per motius de desigualtats econòmiques que estarien marcades de processos més a nivell global, que són gent que, degut a les tensions en el mercat laboral i les diferències econòmiques arreu de les diferents àrees mundials, pues són fluxos migratoris que busquen treball en països, sobretot del nord al sud, del sud al nord, perquè són països en vies de desenvolupament que tenen dificultats per guanyar-se la vida, i els països del nord tenen una gran demanda de mà d'obra i requereixen d'aquesta població que ve al nostre país a treballar, procedent d'aquests països. I per altra banda tindríem el tipus d'immigració procedent de la Unió Europea, que és un tipus d'immigració més de residència, a nivell de quan se retiren i terminen la seva vida laboral, venen a situar-se a la Comunitat Valenciana, i seria més un tipus de, diguem-ne, una migració de gent de països desenvolupats, una migració dels països en vies de desenvolupament.
Exacte, o sigui, estem parlant de dos tipus de
migració, és totalment migració
diferent, clar. La imatge que tenim quan es parla de la immigració sol ser només del primer tipus, no? Quan es parla de l'immigrant, ara, per exemple, en plena campanya electoral dic molt, i només es pensa en el primer tipus d'immigrant, no? I en exacte. Canvi, el segon tipus d'immigració veiem, que també és molt important, no?, numèricament.
Podríem dir que el primer tipus ve a produir i el segon a consumir, no?
Sí.
Més o menys, no?
Perquè, sobretot perquè ja no estan en edat de produir, no?
No,
ja són
no,
jubilats, no? Majoritàriament, no és,
sí.
No és així?
Sí, es tracta d'un perfil de gent que ha estat cotitzant en els seus països d'origen i que una uh-huh. vegada que arriba la jubilació elegeix en la Comunitat Valenciana i Espanya com a, uh-huh. com a lloc de residència per a passar el seu retirament. De fet, s'estableix un paral·lelisme en alguns àmbits en el que comenten que Espanya pot ser la Florida d'Europa, en el sentit que tots la gent que es retira, la gent que acaba la seva vida laboral, elegeix uh-huh. la Comunitat Valenciana i l'Estat espanyol per passar el teu temps de retirament, mm. de jubilació.
I hi ha algun tipus de conveni en els països estos de la gent jubilada?
Bueno, a nivell de conveni, per exemple, a nivell de prestacions sanitàries, prestacions d'atenció sanitària,
clar.
Sí que n'hi ha els convenis entre Gran Bretanya, Alemanya, França i Espanya, de tal forma que s'estableix una correspondència entre el nombre de ciutadans d'aquests països que residixen al nostre territori i la compensació econòmica que ens donen els seus països per part de l'atenció que li estem proporcionant.
Però això hi ha un control? Vull dir, hi ha un conveni, però el control el fa algú? Perquè vull dir, hi ve més gent d'allà que d'ací se'n van cap allà.
Exacte.
O sigui, això no és equiparable, no? No
sé. Bueno, s'està intentant establir algun tipus de control, però en principi la política que existeix és un sistema de cupos, en el sentit que se fa un càlcul per càpita de número de residents anglesos o de Gran Bretanya que resideixen al nostre territori, i el govern anglès el que fa és fa un càlcul de quanta és la despesa que ocasionen estos residents europeus i estos immigrants europeus, i en aquesta proporció i en aquest càlcul ens paga una quantitat de diners per les despeses que ocasionen al nostre territori.
Elisa fa cara d'escepticisme.
Sí. En aquest cas, sí, la veritat.
De fet, diguem-ne que ara que parlem de control, el fet característic de la Comunitat Valenciana i d'Espanya és que tenim lliure circulació de ciutadans europeus. Per tant, qualsevol pot moure a qualsevol altre país d'Europa en tot tipus de llibertat, i no existeix, per exemple, l'obligació d'empadronar-se al país on vas a residir, ni existeix l'obligació de registrar-se en cap tipus d'institució. Per tant, el que pot passar és que un ciutadà estiga venint així i estiga a la Comunitat Valenciana i, pràcticament, pel fet de ser europeu, té alguns drets que són iguals als dels espanyols i als dels valencians, i el flux entre ciutadans europeus realment no es regula, perquè mitjançant el tractat de Schengen és lliure circulació.
No, jo t'ho dic perquè, clar, a la zona on jo visc ja en són més d'estrangers que d'autòctons, no?
Sí.
I resulta que els pobres que viuen allí, que ho han de patir, serveis estan desbordats.
Sí.
I sé per bones fonts que sí que existia el conveni, per això t'ho he dit, però que no s'estava demanant la despesa que aquesta gent feia ací. que és molt, molt superior al que imaginem.
Sí, de fet, per exemple, quan parlem a nivell d'immigració, a nivell d'impacte en serveis sanitaris o en el que són els serveis d'assistència en general, comúment hi ha la imatge de que els immigrants del tipus que hem comentat abans, immigrants econòmics, que venen per raons econòmiques a treballar així a Espanya, són els que més gasto ocasionen quan és totalment a la inversa. Vull dir, estem parlant de que la gent que s'ha de retirar a Espanya és una població dependent, que requereix una gran quantitat de serveis assistencials i mèdics molt específics que suposen un gran cost per a la nostra economia.
De fet, fa unes setmanes, així en el periòdic El Punt, era El Punt, el turisme sanitari. O sigui, venien tots a fer-se operacions de maluc, de genoll i de tot. I
sí, sí. Un fet curiós respecte a això és que, per exemple, qualsevol altra ciutat espanyola o valencià que se'n vaig a Itàlia o a Anglaterra, haurà de pagar per uns certs tipus de prestacions. Llavors, no n'hi ha una correspondència igualitària entre els diferents estats en Europa i les prestacions que cada europeu té, independentment d'on estiga. Per tant, és complicat perquè la regulació europea no està estructurada d'una forma tal que permeta una igualtat d'atenció i de pagament també de drets i deures als ciutadans europeus en tots els països.
És interessant això que comentaves, no? Mentre que els immigrants del tipus B, no? Que són els immigrants europeus que venen així a passar la jubilació, doncs, precisament per la seva edat i el que això implica, doncs tendeixen a fer un gran ús de la seguretat social, els de tipus A, és al contrari, perquè normalment és gent jove, que està en condicions de treballar, que ve a treballar, i per tant no necessita tanta atenció mèdica, no?
Exacte.
O sigui, hi ha algunes idees que hauríem un poc de revisar, no? Algunes idees establides que hauríem un poc de plantejar-nos.
Sí, jo una frase que va dir un conegut meu, que això s'estava convertint en el geriàtric d'Europa. Caldria revisar certes coses, no?
També, respecte a això que comenteu, per exemple, quan tu preguntes a la gent i li preguntes quines són les nacionalitats dels països que més immigrants aporten a Espanya, la gent el primer que diu són els marroquins, els bolivians, els equatorians, perquè n'hi ha un fet molt determinant en el tema de la immigració, que és la visibilitat social. Tu, si veus una persona diferent en quant a característiques teves, de seguida la detectes i te pot pareixer que té una sobrerepresentativitat sobre xifres reals de població que n'hi ha d'aquestes nacionalitats.
Sí, sí, sí.
I a la gent potser li crida més l'atenció veure una persona de color, una persona amb rasgos diferents als nostres, que no veure un alemany o un anglès que podrien passar per gent d'ací.
Bé, jo ara tornant als processos migratoris, seguint en els processos migratoris, tenim el concepte que moltes vegades són projectes individuals, no? Però últimament estem sentint parlar molt d'un fenomen que es diu reagrupament familiar. Ens podries parlar un poc d'aquest concepte i sempre s'ha entès de la mateixa manera o s'hi han produït canvis al llarg del temps?
Sí, el reagrupament familiar és un procediment que recull la llei i que permet que els familiars d'un immigrant que resideix al nostre país, almenys durant un any, i que ha fet el tràmit de reagrupament familiar puga durar els seus familiars directes al nostre país, mitjançant un acord, perquè les normatives europees, en concret el Consell d'Europa, la Constitució espanyola i la Carta dels Drets Humans, guarda i garanteix la garantia de la família i el respecte als drets humans i als drets de la família i a la gent a qui puga reconstituir el seu nucli familiar allà on resideix, per tal de preservar i garantir l'harmonia i el benestar de les persones. I el que és la figura del reagrupament familiar en la legislació espanyola està estructurada de tal forma que és un mecanisme d'integració dels immigrants. De tal forma que els immigrants que venen i poden portar els seus familiars estan pensats com un mecanisme que ajuda a la integració dels immigrants en la nostra societat.
Mm-hmm. I quina tipologia de reagrupament familiar hi ha? Quins tipus tenim?
En principi, podem parlar de tipologies en base a l'estratègia migratòria, perquè pot passar que el reagrupament familiar es doni en dues situacions diferents, que un immigrant arribi a Espanya i que una vegada que arribi tinga pensat des d'un principi el reagrupament familiar dels seus familiars, la idea d'estar així un temps i portar dels seus familiars, i una altra tipologia seria que l'immigrant arribi a Espanya, la idea de treballar un temps i tornar al seu país, i en un moment donat es dona la necessitat de reagrupar els seus familiars. Per motius econòmics i per motius socials. Molts dels immigrants que estan reagrupant actualment reagrupen inclús els seus pares, perquè són els fills, els avis dels seus fills, perquè ajuden a cuidar els fills mentre ells estan treballant.
Clar.
Se dona un cas que aquests dos casos, aquestes dues tipologies de reagrupament familiar es combinen i, i d'entubi no es defineixen una i l'altra i va en base a com l'immigrant una vegada que està en el nostre país es troba en la situació de realitzar l'agrupament familiar.
Molt interessant.
Vale, i després, Pablo, davant de totes aquestes noves situacions, i la legislació en matèria de reagrupament familiar ha anat adaptant-se, perquè, clar, últimament amb tota la gent que està arribant han anat fent modificacions. De les reformes que s'hagin fet, quines són les que destacaries més, que poden ajudar més aquesta gent a obtenir els seus objectius?
Bueno, pues si voleu podem començar en l'última reforma i anem explicant els canvis que hi ha hagut. La diferència principal, el tret més característic de l'última reforma que hi ha hagut, que es remunta a l'any 2003, és que anteriorment els immigrants que volien demanar reagrupament familiar havien d'obtenir un permís de residència per tal de poder demanar-ho. I l'última reforma legislativa el que ha proporcionat és que els immigrants, en el moment en què demanen el tràmit de residència, ja poden realitzar el reagrupament familiar sense esperar a obtindre el permís de residència. Això seria l'últim canvi que hi ha hagut. I si marquem el reagrupament familiar en el que seria el desenvolupament de la legislació en matèria d'estrangeria a l'estat espanyol, al principi de tot, quan es va fer la primera llei d'immigració en l'any 85, el reagrupament familiar estava contemplat com un cas per a l'obtenció del visat. I al llarg de distints anys i de distintes reformes de la llei d'estrangeria, arribem a la llei de l'any 2000, a la llei orgànica 4/2000, que és la primera que reconeix el reagrupament familiar com un dret dels immigrants. I arriba a reconèixer-se com un dret que inclús li otorga un capítol específic, per tant, li permet una sèrie de característiques en quant que han de complir els que demanen el reagrupament familiar, quins familiars són reagrupables i les condicions en les que aquest es dona. Per tant, podem dir que a partir de l'any 2000 el reagrupament familiar queda legislat i queda contemplat en la llei d'estrangeria.
Digues.
Jo volia dir, i a partir de l'any 2000 ja no hi ha hagut més canvis significatius.
Sí, de fet, sí que n'hi ha hagut canvis, perquè, per exemple, podem veure com el reagrupament familiar ha canviat molt en quant a les persones que poden ser reagrupades. Mm-hmm. Per exemple, al principi es deia que es podia reagrupar els familiars a nivell de primer ordre, que siguin els fills, el cònjuge i familiars directes, com ara els pares, sí. I la diferència és que abans, per exemple, per a la primera llei que es va fer, en el 2000, el que feia era que deia que els fills havien de ser menors de 18 anys. Mm-hmm. Després aquesta limitació es lleva i havien de ser, podien ser majors de 18 anys i després se torna a introduir una altra vegada la limitació de 18 anys per a poder agrupar els fills. Mm-hmm. Hi ha hagut xicotes canvis. Sí,
vacil·lacions, diguem, no?
Sí. En matèria d'immigració s'han fet diverses lleis, des de la primera llei que es va fer de llei d'estrangeria en l'any 86 i realment ha hagut canviant, ha hagut molts canvis a nivell legislatiu i ha hagut molts canvis que en comptes de donar una política més unificada, el que han fet ha sigut realment anar variant d'un lloc a un altre sense tindre una política més definida en els últims anys.
L'última, que és la del 2003,
sí.
És l'últim canvi que hi ha hagut,
sí,
no? El 12 de gener.
Exacte.
Jo... agafant la llei esta, l'última, Pablo, quins efectes té el reagrupament familiar sobre la demografia?
Bueno, el reagrupament familiar hem de tindre en compte que reagrupen a un conjunt de persones que constitueixen una població en unes edats molt determinades. Estem parlant de que la persona que reagrupa és una persona en edat laboral, és un treballador que té entre 18 i 64 anys, que resideix a Espanya, I per motius de reconstitució del seu nucli familiar, perquè no hem d'oblidar que el reagrupament familiar porta unes connotacions del punt de vista de família, de reconstruir el nucli familiar i de benestar social, i mateix també d'un punt de vista econòmic. Per tant, no podem oblidar que les dues coses van lligades. Hi ha moltes vegades que a nivell de la societat s'intenta dissociar la migració econòmica i la migració familiar, com els immigrants que reagrupen els familiars són els bons immigrants i els que venen a treballar són els malos. I realment el que passa és que tot va unit. Vull dir, el fenomen de la immigració és un fenomen molt complex i que afecta cada vegada parcel·les més àmplies de la nostra societat i no se poden entendre aquests fenòmens si no considerem en un tot.
El reagrupador sol ser un home o una dona?
Pues primordialment...
Perquè has dit l'edat, no? Entre 18 i 64 anys, no? Has dit?
Sí, exacte.
I el sexe?
Què és exacte. El sexe? Si es fixem en el sexe, solen ser majoritàriament homes. Parlem que els homes reagrupen de forma majoritària i els homes són pràcticament el doble que les dones que reagrupen. Es dona la característica que després va canviant aquesta configuració en relació a les nacionalitats que reagrupen. Segons les nacionalitats es dona més una reagrupació d'homes o de dones, però si parlem en nombres globals de quins són les persones que reagrupen, podem dir que reagrupen, o sigui, reagrupadors són el doble de les dones que reagrupen. Hi ha molt més homes que reagrupen que dones.
I això per què penses que pot ser?
Té molt a veure per la trajectòria del que són els projectes migratoris. No s'hem d'oblidar que el reagrupament familiar el podríem marcar en un estat evolucionat de les migracions. Una persona reagrupa quan ja s'ha estabilitzat en un país i quan té la intenció de prolongar el seu projecte migratori i assentar-se en un país i establir la seva família, que és per això pel que està dissenyant la repressió familiar. Per tant, podem veure que la gent que ve així és una gent que ve a treballar, que ve a estabilitzar-se, que està regularitzada, perquè el reagrupament familiar té com a condició el permís de residència. I podem dir llavors que se tracta d'un procés en el que se van incorporant diversos membres de la família a la unitat familiar i al final se reconstitueix el nucli familiar del país d'origen en el país de destí. Que constitueix el nou llar de la família que ha mirat. Per tant, és un projecte migratori familiar.
Normalment, el reagrupador que comença aquest procés és perquè té clar que vol quedar-se en el país de destinació, no?
No.
Vull dir, pot ser que estiguin uns anys i se'n tornen tots.
Exacte, es pot donar, és un fenomen molt recent, que ha començat a estudiar-se des de fa poc, perquè si observem les estadístiques, bueno, hem vist que s'han donat reagrupaments familiars en els últims anys, i per exemple en el 2003 es van donar 33.000 reagrupaments, permisos de residència per reagrupament familiar a nivell de tot l'estat, i en l'any 2006 es donava 97.000. Per tant, podem veure que és una xifra de reagrupament familiar que si el comparem en el nombre total d'immigrants que n'hi ha a Espanya, que són 4 milions i mig, doncs és un percentatge relativament no molt important, però que cada vegada se va incrementant. I el reagrupament familiar és un reagrupament que diguem-ne, emmarca una immigració que té un fort component d'assentament en el nostre país i d'incorporació a la nostra societat. Perquè moltes vegades quan se parla d'immigració, es parla d'immigració des del punt de vista de les necessitats del país d'acollida, vull dir, quanta mà d'obra necessitem. Però moltes vegades s'oblida que darrere d'un treballador n'hi ha una família, una situació econòmica, una situació familiar. Llavors el reagrupament familiar el que té com a característica és que, diguem-ne, que aglutina tots els factors a nivell econòmic, a nivell social, a nivell familiar, i és un fenomen pràcticament a nivell de situacions personals. La gent ve perquè vol estar en la seva família i vol continuar treballant en el país en el que ha elegit per a fer la seva vida.
I quan una persona vol reagrupar la seva família, quin procés ha de seguir?
Bueno, el reagrupament familiar és un procés administratiu llarg que comença en el país de destinació, perquè diguem-ne que la legislació també ha canviat i al principi era la persona que residia així en Espanya la que havia de demanar que se reagrupara la persona que estava en el país de destinació. N'hi ha hagut canvis i...
En el país d'origen, vols dir?
En el país d'origen.
En
el país d'origen. I bueno, actualment el que fa la gent que vol reagrupar demana un permís de reagrupament familiar. El familiar ha de demanar en l'ambaixada del seu país un permís...
espanyola, però del país d'extracte.
Exacte. Ha de demanar un permís de residència per a reagrupament familiar i al final l'estat espanyol, després d'una sèrie de tràmits, ha de concedir un permís de residència per reagrupament familiar. La condició de la persona que reagrupa és que hagi estat resident així almenys un any, que disponga de mitjans econòmics per a poder agregar les seus famílies i de residència. I una vegada que s'ha iniciat el tràmit de reagrupament familiar, la persona que està en el seu país d'origen pues ha d'esperar a que se resolga, que obtinga el visat i que obtinga el permís de residència, i llavors una vegada que obté el reagrupament familiar pot vindre a Espanya i li donen un permís de residència. No té un permís de treball. Per tant, la persona podrà agrupar-se i vindrà a ser els seus familiars.
Molt bé. Però el fet de no tenir permís de treball vol dir que aquesta persona que ve a estar amb el reagrupador, diguem-ne, no pot treballar.
Teòricament, no. Teòricament no. El que passa és que també al llarg del temps, una vegada que una persona s'ha assentat a Espanya i ha passat un temps, al final ha acabat adquirint el permís de residència també. I una vegada que té el permís de residència pot obtindre el permís de treball. Per tant, també podríem dir que hi ha una certa inconsistència a nivell legislatiu de molta gent que és reagrupada, que ve en el permís de residència, però no té el permís de treball. I si tenim en compte, com hem parlat anteriorment, que els factors econòmics també són importants a l'hora de reconstruir el nucli familiar, resulta un poc incomprensible que se'n donin permisos de reagrupament familiar per residència sense tenir permís de treball.
I tant.
Això és el que estava llegint quan t'estàvem, i em sembla que m'ho vas comentar tu aquests dies que m'està parlant per preparar l'entrevista, d'una espècie d'economia submergida, és el concepte d'eixer?
Es podria parlar,
perquè hi ha gent que, clar, no té permís de treball i aleshores estan treballant sota condicions no infrahumanes, però quasi, aleshores és una cosa que el que estàs comentant, que s'hauria d'ajustar un poc a aconseguir un permís de treball o unes condicions que com a mínim no pogueren abusar d'aquestes persones.
Un fet curiós també, per exemple, és si tu mires les nacionalitats de les persones que estan així treballant i que estan reagrupades i dius, per exemple, bueno, hi ha molta gent de Bolívia o de Filipines, per exemple, que estan les cases treballant interns, cuidant a avis i majors, i podies pensar, això que ha sigut, que ha anat algú a Filipines o a Bolívia, just a aquests països, a buscar aquests professionals, i dius, no, això és gent que ha vingut així.
Clar.
I una anècdota que ha vingut així, cada país i cada nacionalitat troba el seu nínxol en el món laboral, en el que és el mercat de treball, i s'assenta i s'especialitza.
Sí.
Llavors podem parlar de que cada immigrant, quan arriba, segons la seva nacionalitat, té uns sectors d'actuació, uns sectors de treball determinats, per exemple, en el camp ara...
Ve determinat per les expectatives de la societat de que si una persona ve d'aquest país s'ha de dedicar a això o perquè fan una mena de xarxes diguem, per a entre si per a facilitar la col·locació en aquesta professió concreta.
Són els contactes, i també tinguem en compte que les tractats internacionals de l'estat espanyol en distints països condicionen molt el tipus de relació econòmica entre els països. Per tant, hem vist moltes vegades a la televisió com l'estat espanyol o el govern valencià ha anat a els països de sud-americans o de Àfrica perquè hi ha convenis internacionals que permeten que treballadors d'allí firmen en origen un contracte i vinguin a ser a treballar. És una pràctica comú.
I es dona el fet també que quan la persona que ha vingut a treballar se sent ja integrada, té el seu grup familiar al voltant, ja no vol fer la feina que feia quan va vindre. O sigui, ja se sent integrat i vol canviar de categoria.
Bueno, en un principi, això sí, es pot donar el fet. El que passa és que moltes vegades els tipus de feines a les que poden accedir, no s'oblidem que un immigrant, quan arriba a Espanya, té una sèrie de limitacions i té una sèrie de discriminacions per el sistema que no li permeten accedir en igualtat de drets als espanyols a certs tipus de recursos a nivell laboral, econòmic i social. Per tant, podem dir que els treballs que realitzen els immigrants són els treballs que es diuen de baixa demanda, que els espanyols no volen fer perquè les condicions són molt difícils. És un dato que a nivell d'hostaleria, a nivell d'atenció al públic, tots els horaris que tenen els restaurants, els bars i les tendes estiguen cada vegada més coberts per gent estrangera, perquè els espanyols no volen ni treballar ni en cap de setmana, ni festius, i en horaris que de vegades acumulen gran quantitat d'hores. Quan parlem en sociologia del mercat de treball i els immigrants, se parla per una vegada que n'hi ha una complementació entre els espanyols i entre els estrangers, perquè diguem-ne que els espanyols deixen uns huecos en el mercat de treball, uns treballs que no volen desenvolupar i els estrangers els ocupen perquè són els huecos que han deixat els espanyols per a treballar.
Ahir també hi ha un altre mite, no? Això que de vegades que la presència dels migrants posa en perill l'ocupació dels locals, doncs no, perquè és justament l'ocupació que els locals no volen.
El que passa és que
tinguem
en compte una cosa, vull dir, els migrants accepten condicions de treball de vegades uns salaris inferiors als espanyols, però no s'obliden que ho fan perquè n'hi ha algun empresari que li contracta en aquestes condicions. Per tant, així es crea la necessitat de contractar a mà d'obra en condicions més barates o més precàries o inferiors a la població autòctona i local. I ahí són les autoritats i l'Estat el que ha de controlar que no se'n donin aquest tipus de situacions.
I per això que el primer que cal és que aquesta migració estigui regularitzada i estigui legal, no? Perquè si és tot submergit i clandestí, no es pot controlar.
Existeix un fet important, i és que el fenomen migratori es dona, no pots evitar-ho, és un fenomen global, i pots tindre dues actituds. O t'enfrontes a ell i intentes de desfactar-ho d'alguna forma, o pots no fer-li cas, pots fer com si no anara en tu, i, per exemple, no veure quins són els immigrants que estan entrant, en quina condició està i com es pot canviar això, controlar els fluxos o veure un poc com se pot regularitzar la gent que està així, no? Controlar les fronteres i sobretot les màfies. Perquè si tu no fas res en el tema d'immigració, la gent continua arribant, continua arribant.
I és pitjor.
Sí, i tant. Pablo, a quines nacionalitats pertanyen els immigrants que s'acullen normalment al fet de la reagrupació familiar?
Bueno, podríem dir que moltes vegades els immigrants que reagrupen en Espanya serien de les nacionalitats que també tenim més immigració en l'Estat. Per tant, si fem així un recull de les diferents nacionalitats, podem dir que els que més reagrupen són els marroquins, després podríem parlar dels equatorians, dels xinesos, dels peruans, dels colombians i dels pakistans, des de Pakistan, entre d'altres. Tenim en compte també que un fet important per reagrupament familiar és el temps d'estada en el país, perquè necessites com a mínim un any de residència i també és lògic pensar que les poblacions que es troben més assentades tenen més recursos i coneixen més bé la legislació per tal de ficar en marxa aquests tipus de processos. Sí. Per tant, les poblacions més antigues, com els marroquins o els xinesos, són els que més reagrupen, però també tinguem en compte que altres nacionalitats com Ecuador, Colòmbia i Bolívia solen ser immigracions relativament noves, dels últims 4 o 5 anys, i aquests també ràpidament adquireixen els procediments per tal de reagrupar. També tinguem en compte que l'Estat espanyol té una selecció i realitza una selecció dels immigrants en funció del país d'origen. I en els últims anys, diguem-ne que a l'Estat espanyol li interessa més els immigrants de Sud-amèrica que els marroquins o d'altres nacionalitats.
I això per què?
Bueno, per afinitats culturals, per patrons de... de comportament, no, o sigui, explícitament no ho diran.
Clar, perquè és una cosa molt forta, no?
No, o sigui, no vull dir que ho seleccionis, sinó que els tractats internacionals permeten afluixar o relaxar les condicions d'immigració a les distintes nacionalitats que existeixen al món.
I pel que deies abans, per exemple, cap allà a la Safor, jo trobo que de la Marina no sé si passa el mateix, però cap a la Safor d'Equador la gent pràcticament ocupava, com a professionals, tota la gent que s'havia d'encarregar de cuidar els avis, els iaios. Aleshores, és que venien famílies, i ara entenc una senyora que coneixíem, no?, que volia portar el seu fill cap a si. Val? I en aquest moment, la regularització, jo trobo que encara no estava tan clara, però aquesta senyora volia portar el seu fill cap a si. I havia portat la germana, l'havia portada d'ella, o sigui que realment el que dèieu abans d'ocupar uns llocs de treballs concrets, doncs en el cas dels equatorians, a la Safor, era pràcticament tot persones que s'encarregaven de cuidar persones majors.
Dintre de lo que és la sociologia, hi ha distintes teories per a explicar els fenòmens migratoris, i n'hi ha una teoria que es diu la teoria del push-pull, que en anglès vol dir push, espentar, i pull,
estirar.
I aquesta teoria el que diu és, va un poc a la raó de per qual els immigrants se'n van d'un país, que els espenten, i per qual un país els reclama, els agafa, no? I llavors, utilitzant aquest tipus de teories, podem veure que en els últims anys l'economia espanyola ha tingut un període d'expansió molt gran, ha creat molts llocs de treball en sectors com la construcció i els serveis, que solen ser sectors en baixa qualificació, en una mà d'obra molt intensiva, necessites molta gent per a treballar en aquest tipus de treballs, i també solen ser sectors que s'expandien a una velocitat que el nombre de treballadors espanyols que podien ocupar-se d'aquest tipus de feines no ho feien en la mateixa mesura, també perquè molts espanyols eren sectors en els que no volien treballar. I això ha sigut un motiu d'atracció. Per això en aquesta teoria es diu pushing pull, perquè en els seus països les condicions econòmiques els espenten a buscar altres llocs de treball. I també hem de tindre en compte que molta de la immigració de Sud-amèrica, que abans anava cap als Estats Units, després de l'11S, perdó, les condicions d'immigració a nivell de lo que és el continent americà s'han endurit. Per tant, molta de la immigració que inicialment estava direccionada cap als Estats Units s'ha desviat cap a altres destinacions, preferentment Espanya, també per les afinitats, com hem comentat abans, culturals, econòmiques i de relació internacional entre els països.
Bé, un informe de les Nacions Unides considera que en els anys 80 gairebé la meitat de les persones migrants entre diferents estats que hi havia al món eren dones. I en el nostre àmbit, quin percentatge de dones hi ha?
Bueno, si parlem de lo que seria la distribució de la migració per sexos, podem veure que a nivell d'edades, pues, els homes són un 60 o un 55% dels immigrants, les dones són un poquet menys. I si observem la tendència al llarg dels anys, podem veure com realment sempre n'hi ha hagut més homes que emigren que dones, però estem assistint a una progressiva feminització del fenomen migratori. Encara en termes absoluts n'hi ha molt més homes que emigren que dones, però segons certes nacionalitats està passant que es dona una selecció dels immigrants en base, per una part, als treballs que podem trobar així i per una altra al sexe, en el sentit que al final tot està relacionat. Per exemple, les dones que venen de Bolívia, de República Dominicana, d'Equador, podem pensar que n'hi ha més dones que homes perquè també moltes de les feines que venen així també estan més desenvolupades per homes que no pas per dones. Per tant, es produeix una selecció d'entrada per al país que des que són immigrants, els estrangers, i també per el tipus de mà d'obra que selecciona el país d'origen.
Vale, hem vist un poc per sexes, després hem comentat nacionalitats, i ara el que m'agradaria un poc, abans comentava al començament de l'entrevista havies comentat l'educació un poc amb Elisa. Aleshores, des del punt de vista de la sociologia i com a conseqüència del reagrupament familiar tenim noves situacions a les escoles. Aleshores, quins efectes té l'arribada de gent de diferents nacionalitats, per exemple, a l'àmbit escolar? Com...
Bueno, podem parlar de que l'àmbit escolar és un àmbit que podríem dir sensible, perquè a més últimament en els mitjans de comunicació han aparegut diferents notícies al respecte. Uh-huh. Per exemple, podem fer referència que els immigrants que venen, clar, solen tindre un percentatge de fills lligerament superior als espanyols, tenen menys fills de terme mitjà, i els immigrants el que passa és que també s'incorporen a la xarxa educativa i bueno, ha augmentat la migració en xiquets que naixen així i també procedent dels seus països d'origen, i per tant també ha augmentat el nombre de xiquets que acaben venint a Espanya. I en quant a comentaves l'impacte en les escoles, hem de comentar que també les escoles tenen un procés d'admissió dels alumnes, i també es produeix que les escoles privades, les escoles públiques, no tenen el mateix els criteris a l'hora d'elegir els seus alumnes. Per tant, podem dir que la xarxa pública d'educació concentra un nombre major d'immigrants que la privada. Però això té que molt a veure en les polítiques que un estat implementa per a l'admissió i per a l'integració dels seus immigrants. I bueno, el fenomen migratori cada vegada afecta a més aspectes de la nostra societat, i l'educació és un d'ells.
I tant.
I bé, de quina manera penses que els mitjans de comunicació estan tractant avui el fenomen de la immigració i concretament el del reagrupament familiar? Podem dir que això es tracta bé avui dia en els mitjans de comunicació? Es tracta com toca?
Bueno, si vols comença parlant de reagrupament familiar i podem dir que moltes vegades els mitjans de comunicació són sensacionalistes en el sentit que busquen la notícia, busquen la situació impactant que ocasiona una gran reacció del públic, i sobretot xua molt en l'esport de la gent, i xua molt en allò que és de fora i que és desconegut. Per tant, jo crec que no se dona una vegada, moltes vegades, una informació precisa sobre la migració, perquè, com hem comentat anteriorment, la migració és un fenomen molt complex i té moltes cares i està tot relacionat. I per tant, si els mitjans de comunicació se fixen sols en un apartat, descontextualitzen tota la resta. Per exemple, si diuen que de sobte hi ha molts xiquets procedents de països no comunitaris que se matriculen a les escoles o a l'institut, utilitzen això com una notícia, llavors s'obliden de tota la resta. Qui ve darrere, on estan, quina és la seva família, el context sociocultural en què estan, el context econòmic. Per tant, jo penso que la immigració sempre és un recurs que tenen mitjans de comunicació per a treure notícies, i a més d'una forma un tant alarmista.
O sigui que al focalitzar-se només en un aspecte concret, diguem que es perd la perspectiva del que és el conjunt del fenomen, no? Que és molt més.
I també és curiós, per exemple, que a nivell d'immigrants, pues, els mitjans de comunicació fan un ús de vegades del terme del terme immigrant que bueno, si ho definim de forma més concisa, immigrant fa referència a un moviment. En demografia distingim dos tipus de mesures de la població. El que es diuen fluxos i el que es diuen stocks. Els stocks fa referència al context, quantes persones viuen en un lloc, i els fluxos fa referència als canvis de la gent que viuen en un lloc i se'n va a un altre. Si tu dius immigrant, immigrant està referint al moviment de les persones, a un estat transitori i temporal. Una persona no s'immigra sempre. Una persona és immigrant en el moment en què migra. Se mou. Se mou d'un lloc a un altre, no? I, per tant, així podríem inclús establir un nou debat sobre què és un immigrant. Perquè, clar, en el moment en què una persona arriba de fora, podem dir que és un estranger. Això sí, perquè ve definit per la seva nacionalitat i hi ha un estat darrere que és la persona com a ciutadà que és sobirà i és súbdit d'un estat, doncs té una nacionalitat per uns documents. Però l'immigració és simplement un canvi de residència.
Així que d'avui en avant parlem d'estocs, eh?
era una explicació, perquè per el que comentàvem als mitjans de comunicació, sí, tu pots dir que tens immigrants, tu pots dir que tens estrangers, tu pots dir que tens, com diuen per tots els llocs de Talló, residents europeus.
Això sembla que té més categoria, sí, no? Que era millor.
Que fa, no s'oblidem que en el que és la sociologia de les relacions socials, la desigualtat i el que són les relacions de poder està molt presents. Per tant, els termes que utilitzem no són neutres, els termes que utilitzem tenen una connotació i moltes vegades la connotació ve definida per aquell qui té el poder. Vull dir, qui té poder defineix i qui té de poder cataloga i etiqueta. Una persona que és un immigrant pot estar així residint 15 anys o 20 anys i què li dius? Que és un immigrant? Quan deixa de ser una persona immigrant?
Clar.
És una pregunta interessant i jo crec que a nivell de termes seria més correcte utilitzar el terme estranger, resident, i el terme immigrant s'utilitza molt i sobretot hem de dir que hi ha hagut una contaminació del llenguatge periodístic en altres àmbits i sobretot la gent utilitza els termes moltes vegades sense propietat i el pitjor de tot és que darrere d'un terme hi ha una realitat que descriu i quan tu descriu la realitat d'una forma la veus d'una forma. Per tant, moltes vegades hem de tindre molta cura en els termes que utilitzem.
S'altera la percepció social, no? De...
Sí, segons podríem dir que
utilitzem un terme o un altre.
Com vam dir l'altre dia, quan se considera que traspassa la frontera porosa?
Exacte.
És curiós, per exemple, que quan parlem d'integració i parlant un poc de tot, la gent sempre se queixa de que els marroquins, per exemple, portem el velo, se tapen el cap, parlen àrab, no parlen bé el castellà, no s'integren en facilitat, però després veus alguns alemanys que porten 20 anys així i no parlen castellà, que tenen els seus activitats, que no saben escriure el nostre idioma i que té una sèrie de característiques que tu podries dir que són una població marginal, que són una població que viu en un gueto, però pel seu estatus i pel seu nivell econòmic no es consideren com a tal, no? Per tant, podrien ser una població marginal, però com estem parlant d'economia i diferents tipus d'immigrants, n'hi ha immigrants de primera i immigrants de segona en funció del seu estatus a nivell econòmic.
Hi ha un cas que és molt curiós, que és el cas dels immigrants romanesos, perquè des que Romania forma part de la Unió Europea podríem pensar que els romanesos haurien de ser igual que els alemanys, i no? Sembla que més aviat els continuem bé com els marroquins o com els sud-americans. És a dir, que els romanesos sí que serien immigrants, no?, entre cometes, mentre que els altres són residents europeus.
Ah, exacte. És dir, com hem comentat abans, és molt important definir els termes, catalogar a la gent, però en funció de definicions pràctiques i sobretot tenint en compte que quan tu utilitzes un terme estàs etiquetant una persona. Per tant, darrere d'un terme n'hi ha unes connotacions i n'hi ha uns prejudicis.
Exacte.
I això és molt important, perquè moltes vegades diguem els termes sense donar-se'n i a més se passen a l'opinió pública, utilitzes els termes.
Moltes gràcies, Pablo.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per participar.
Gràcies.
I ara escoltem Raig de Lluna, una cançó que fa retornar a la nostra memòria tot allò que hem deixat enrere.
Aquesta nit he sortit a passejar per la vora de la mar. Els meus pensaments, sentiments, a la fi a trobar-me amb jo mateix. Assegut, serena i fent castells, que ses ones s'enduran. I cercant una claror, una llum de consol que m'allunyi sa foscor, que m'atorni sa il·lusió. Però un raig de lluna il·lumina el meu camí, la luz en memòria tot lo bo que vaig sentir. Tens que ja no és mirant fotos a la nit. Són imatges del passat que he deixat ja molt lluny i amb nostàlgia ten present. I si un dia sa vida em dona un desig, jo sé que demanaré. Siguis tu el destí on jo ja seré
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el grup mallorquí Anegats, que combina pop-rock i ens ofereix un refugi per a les il·lusions en la música, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquesta part, comentarem la paraula contracte i la paraula vincle, paraules que estan relacionades directament amb tot el que Pablo ens ha comentat al llarg de la seva intervenció. Escoltem les frases següents.
Les persones reagrupades que viuen al nostre país disposen d'una autorització de residència, però aquesta no els permet obtenir un contracte laboral. Els tipus de reagrupament familiar depenen de l'antiguitat de la migració i del vincle familiar que s'estableix entre la persona reagrupada i la resta de membres reagrupats.
Pel que fa al mot contracte, ve del verb contractar, del llatí contractus, que vol dir ajuntar o contraure. En el context del treball ens referim al document en què s'estableixen uns acords entre dues o més parts, el compliment dels quals té caràcter obligatori. Recordeu que hem d'evitar dir el barbarisme contrat. Pel que fa a la paraula vincle, ve del llatí vinculum, que vol dir lligam. Amb aquest mot ens referim a la unió moral o la relació, sovint de subjecció, que hi ha entre dues persones. Pareu atenció que cal evitar dir el barbarisme vincul. I ara volem que penseu, una setmana més, com es diu en valencià, aquesta frase feta. Escoltem-la.
Luis parece triste. No me extraña, porque está más solo que la una.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
Lluís sembla trist. No m'estranya, perquè està més sol que un mussol.
Aquesta frase feta es diu quan una persona està en completa solitud, que no és el vostre cas, que estem així amb vostè, amb vosaltres.
I ara escoltem Dusminguet, un grup que barreja músiques i llengües de tot el món amb folklore popular per a experimentar amb noves creacions i sempre compromès a defensar la llibertat dels pobles d'arreu del món.
ناريت صفوري محيني حيك الزاد دي غزاف سيمان دي والسورة ناريت سروروف موداني موهن دي فلسطين تيوخ مزناس دي فباط معرض مستارك الور درمق يوغي مستارك الور درمق الميريتاني وشي جنامي فيك سوسينا رضاكم سلاس كنت الشعب
Bíblic, hi ha una ovella assetjada per un llop allò que el xai altres repostes per menjar-se tot el ramat.
Tira't bujarras, Muhammad Dufakar. Tira't bujarras, Muhammad Dufakar.
Cada dia ovelles mortes, cada dia llobot per menys que la balança cau, pesa més la pell de xai.
Tira't bujarras, Muhammad Dufakar. Tira't bujarras, Muhammad Dufakar.
Ets un altre peo, peo de sacs, el tio Sam.
Tira't tu, Harnas, tu, Hanem, tu, Fekà. Tira't tu, Harnas, tu, Hanem, tu, Fekà.
El rei blanc torna a moure cap a la terra dels dos rius que han de contemplar.
Les comandats a lluitar.
Tira't tu, Harnas, tu, Hanem, tu, Fekà.
Zatira, zatima, yusura. Narit, suruf, mandani, buhdi, palastina.
تعجان تكين فرحني ودان انا ارفع تعجان تكين فرحني ودان انا ارفع تعجان تكين فرحني ودان انا ارفع تعجان تكين فرحني ودان
UPB Radio 102.5
I després d'escoltar Tauler d'Escacs, donem pas a l'apartat de Preguntantes Barroma. Avui som un país que rep immigrants, però no sempre ha sigut així. En el passat, molt sovint hem enviat emigrants a guanyar-se la vida a l'estranger o a buscar-hi una llibertat que així no existia. Escoltem ara aquest text adaptat de l'Enciclopèdia Catalana i d'un article de Francesc Roca en el diari 20 Minutos, que ens parla de la història de la immigració des del nostre país.
La baixa densitat demogràfica de la Corona d'Aragó durant l'edat mitjana determina que l'emigració hi fora poc important i es reduirà a les colònies dels ports comercials de la Mediterrània. Només Sardenya assolia una certa densitat de població catalana. Aquesta situació continua durant l'edat moderna. Exclosa la Corona d'Aragó de la colonització americana, l'emigració resta reduïda a la creada per les guerres. Al segle XVIII, la incorporació dels països de la Corona d'Aragó a la monarquia borbònica els obrí el camí d'ultramar, fet que inicià una lenta emigració cap a les Antilles i el nord de l'Amèrica del Sud, i en menor grau cap a les Filipines i la regió del Riu de la Plata. Al segle XIX es reprengué l'emigració política. Alhora, els nous mitjans de transport afavoriren l'econòmica, atreta per les millors condicions de treball d'Amèrica i empesa per una pressió demogràfica creixent. En l'etapa 1880-1920 es produí un èxode de gran magnitud. Els estats preferits aleshores pels nostres emigrants eren l'Argentina i Cuba. També aparegueren colònies de parla catalana a Algèria, procedents del Rosselló, de les Balears i del País Valencià. A finals de la dècada del 1950, la coincidència de la pèssima situació de l'economia espanyola i de la bona marxa dels països de l'Europa Occidental va originar un canvi històric en l'emigració des de l'estat espanyol. Ara, la destinació àmpliament majoritària ja no seria Amèrica, sinó Europa. Entre els anys 1960 i 1967, els emigrants a Europa originaris del País Valencià foren uns 240.000, una xifra molt gran, només superada a l'estat espanyol per Andalusia. Als anys 1970, la xifra de retorns començà a ser important i a partir del període 1973-1974 superà ja la d'eixides. Els emigrants valencians no tenien com a destinació principal la República Federal Alemanya, com succeïa amb els emigrants del sud peninsular, sinó França. Dels 240.000 valencians que emigraren, 221.000 ho van fer a França.
I la pregunta d'aquesta setmana és: l'emigració medieval des de la Corona d'Aragó a l'illa de Sardenya va fer que en una ciutat important d'aquesta illa encara avui es parli la nostra llengua. Podríeu dir-nos quina és aquesta ciutat? Repetim la pregunta. Pareu atenció. L'emigració medieval des de la Corona d'Aragó a l'illa de Sardenya va fer que en una ciutat important d'aquesta illa encara avui es parli la nostra llengua. Podríeu dir-nos quina és aquesta ciutat? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta. I el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us preguntàvem: a què es dedicava el gremi dels aluders? I la resposta correcta és la següent. Els aluders eren els fabricants d'aluda, que era una pell de xai o de cabrit adobada que s'usava per a fer guants, bosses o cobertes de llibres, entre altres coses. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Jordi Llopis i company. Jordi, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i us obrim les portes de Plèiades de bat a bat perquè continueu gaudint de la seua màgia.